Bona nit I benvinguts, una nit més, al Pòdium. Com cada setmana és molta l'actualitat informativa que tenim a comentar I avui aquí al Pòdium us en donarem tota la informació. Bona nit, Pol.
Bona nit, Maite.
Què tal?
Molt bé.
Et sembla si comencem amb el sumari?
Som-hi.
En futbol?
Parlarem de la victòria del Club Esportiu Sant Celoni per 0-2 I de la derrota per la mínima de la penya contra el desè classificat.
En bàsquet?
Victòria treballada del sènior masculí a la pista del Roses I del sènior femení contra l'Hospitalet.
En hoquei?
Parlarem de la derrota del masculí per 11-2 I de la també derrota del femení per 1-6 contra el primer classificat.
En futbol sala?
Victòria molt meritòria del Baix Montseny, futbol sala davant del líder per 2-1.
I en poliesportiu?
Parlarem de voleibol, d'atletisme I de tenis taula. I a l'entrevista d'avui ens acompanyarà Vanessa Garcia, que ha estat el passat mes de gener tercera d'Europa en jiu-jitsu brasiler.
Comencem amb el futbol I ho fem parlant del Club Esportiu Sant Celoni, que recordem que aquesta setmana ha guanyat 0-2 al camp del Vic, dotzè classificat. El Sant Celoni puja una posició més en la classificació I es col·loca 8è amb 36 punts. Com cada setmana escoltem la crònica que ens fa l'Antonio Navas. Bona nit, Antonio.
Bona nit.
Bé, l'equip porta un ritme molt bo, 5 jornades puntuant.
Sí, la veritat és que sí. I aquesta setmana... Pues bueno, em van jugar contra un equip incòmodo, ¿vale? No era pas gent fàcil I bueno, l'equip vam estar com normalment estem, ben posicionats, ¿vale? Jugant molt ordenadament, vam marcar un gol a la primera part ràpidament per en Pepe I al començament de la segona part van fer el 0-2. En el transcurs del partit van tenir també la primera part van tenir un parell o tres d'ocasions més que podíem haver fet un parell de gols, però mira, no vam entrar. A la segona part, una falta també ben xutada en Jaume Ons, va tocar el pal I també una mica més I entra. I en Ruben, el delanter, també va tenir una ocasió la primera part. Va ser un partit, bueno, que el vam tenir controlat sempre des del començament fins al final. Era un equip que jugava a futbol, intentava jugar a futbol, però el que és la part de davant no van arribar en perill. I totes les pilotes que ells ens penjaven, el porter nostre a l'àrea petita les sortia I pràcticament les pilotes les agafava en Pablo. Vull dir, van tancar bé les bandes, van jugar molt bé de tocant, triangulant al mig del camp, I a la contra, els contraatacs, sobretot en Pepe, van arribar amb molta velocitat a l'àrea d'ells. Bueno, I així es va transcorrer el partit I fins al final. I vull dir, I al final, doncs, bueno, 0-2 I 3 punts, que és el que dius, ens fa pujar un puesto més. I ara la setmana que ve, doncs, bueno, contra el Polinyà.
Exacte, que està a la zona baixa de la classificació.
Sí, el que passa és que aquest equip la setmana passada va empatar el camp del Bellavista 1-1 I aquesta setmana m'ha sorprès perquè ha guanyat el Vilamajor 2-0.
O sigui que no us podeu refiar, no?
Sí, no serà un partit per refiança perquè ja en el partit a la primera volta van guanyar 0-1 partit de terra, però ens va costar bastant guanyar el partit. Va ser un rival incòmodo.
I parlant del davanter que parlàvem d'en Pepe, està en estat de gràcia, perquè estic mirant últimament els resultats I sempre és ell el que està marcant últimament.
Sí, sí, pràcticament va ser la figura del partit, no? Perquè va fer un bon partit I va portar bastant de perill a la part de dalt. Vull dir, sí, sí, s'ha començat a posar bé I estan somrient els gols, cosa que abans... Aquestes mateixes jugades li costava entrar, ara sembla ser que aquests últims partits hi entren els gols.
Doncs esperem que segueixin així. Molt bé, moltes gràcies, Antonio, I parlem la setmana que ve.
Doncs molt bé, gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Adéu, bona nit, bona nit.
I seguim amb futbol I ara és el torn de la penya barcelonista, on recordem que aquesta setmana ha trencat aquesta bona ratxa on portava dues jornades puntuant I aquesta setmana han sopegat a casa per 3-4 contra el Vallès, desè classificat. Amb aquesta derrota la penya se situa a la 14a posició amb 22 punts. Escoltem com cada setmana la crònica del segon entrenador de la penya, Roger Puigvert. Bona nit, Roger.
Bona nit.
Aquesta setmana vau estar a punt, eh?
No, aquesta setmana fatal, així de clar.
Sí?
Aquesta setmana guanyem 3-1 al minut 50, no pots perdre a casa 3-4. Vam estar a a punt, si pots dir-ho que vam estar a punt de fer el tercer partit consecutiu puntuant, però la veritat és que quan vas guanyant 3-1 amb un partit correcte, tampoc no molt brillant, però perds 3-4 bastant malament, bastant decepcionat una mica amb com va el partit.
Vaig estar mirant la fitxa del partit i no sé si és la meva sensació, però dona la sensació que va ser un partit bastant polèmic.
Polèmic, en quin sentit?
En sentit de moltes targetes i no sé com, moltes aturades de joc.
Sí, però no va ser especialment ni dur ni res. Va ser, jo crec que va ser un partit sí que és veritat una mica estrany, perquè la primera part vam entrar al vestuari amb 2-1 guanyant. Potser no va haver-hi intensitat per part dels equips, no va haver-hi molta alegria de joc, no va haver-hi res com per marcar 3 gols. El que passa és que potser vam estar tots acertats a cada porteria i potser vam marcar 3 gols a la primera part. A la segona sí que només comença la segona part, vam fer el tercer, el 3-1 que pensàvem que això ja estava, que ja havíem guanyat el partit, i quan tu et penses que ja estàs, l'altre equip es marca un gol al minut 6 de la segona, es fa el 3-2, i els nervis són per nosaltres, quan hauria de ser al revés. Hauríem d'haver estat tranquils, acabant de situar el camp, ben posat i tal, i no vam saber fer. Vam trencar línies, ens vam tornar bojos, no vam saber controlar el partit, i això va fer que no s'incluïn els gols fins que allà vam fer el quart gol, i així ens vam anar a casa amb una sensació d'aquesta, és a dir, què ha passat avui, perquè hem perdut aquest partit quan si hem guanyat ja ens posàvem amb 25 punts, teníem bona part de la salvació quasi no feta, però teníem potser un 60% de tranquil·litat que feia jornades i jornades i jornades, que és el que estàvem buscant.
I ara de...
No sabem explicar molt bé.
I ara, de cara a la setmana que ve, us toca un equip de la zona alta de la classificació, el Santa Perpètua.
Santa Perpètua, sí. Però bé, mai sempre t'ho he dit, no... Aquí no te'n pots fer a ningú, i
no, anirem
el diumenge al matí a veure què, també a tornar a treballar com fins potser fins als últims partits, el que hem fet, i que aquesta setmana no sé què ens ha passat, no sé, ho hem d'analitzar molt bé, i això hem fet amb en Carlos, i treure conclusions de que potser és mitja part dolenta que ens ha passat, que potser no hem sigut gestionar bé els canvis o no hem sigut gestionar bé l'avantatge del partit, però que anirem a Santa Perpètua a buscar els 3 punts, perquè és que els necessitem. Necessitem aquestes 10 jornades, necessitem anar a mort per seguir tinguent la tranquil·litat de salvar-nos, que també vull recordar que en tota la lliga hem estat a baix, però mai hem estat en zona de descens. Ara ja no només en baixen 4, sinó que en baixen 3, i això vol dir que encara tenim més possibilitat de salvar-nos, però clar, si nosaltres no fem els deures, malament, no podem esperar l'última jornada a salvar-nos, i com més aviat ho fem, millor.
Doncs molt bé, Roger, moltes gràcies, esperem que la setmana que ve sumeu almenys 3 punts o almenys puntuar.
Molt bé.
Moltes gràcies, bona nit.
Vinga, bona nit.
I abans d'acabar el futbol, repassem la resta de resultats de les diferents categories. Comencem amb el Club Esportiu Sant Celoni. Vigues 27, a la B 0, Martinenc 2, Veterans 5, Santa Susana 6, Femení Cadet 2, jugats diumenge... Escola de Futbol Montcada 4, Juvenil A 4, Vallès 2, Cadet C 2, Mollet 7, Cadet B 1, La Torreta 6, Infantil B 3, Lliçà de Vall 6, Prebenjamí A 4, i pel que fa als partits de la penya barcelonista, Juvenil B 2, La Llàntia 3, Cadet A 0, Sant Celoni 0, a la Via 5, Sant Celoni 1, a la B 9, Lliçà de Vall 0, Benjamí A 2, Oar Vic 5, Benjamí B 11, Olímpic La Garriga 1, Prebenjamí A 2, Palau Solità i Plegamans 3, Prebenjamí C 1, Cardedeu 1, Femení a la B 0, Sant Celoni 6, jugats diumenge, Juvenil A 4, Vila Olímpica 1, Infantil A 2, Sant Celoni 2, Infantil B 2, Escola Pia de Granollers 0, a la B C 5, Montornès 4, a la B B 0, La Torreta 13, Benjamí E 4, Santa Eulàlia de Ronçana 3, Benjamí C 3, Granollers 1, però Benjamí B, 0, Montornès, 1.
El sènior masculí ha aconseguit una victòria important a la pista del Club Bàsquet Roses per 85-89. Amb aquesta victòria treballada a Roses, el Club Bàsquet Sant Celoni dona un pas endavant a la classificació del grup 4 de segona divisió. Actualment el Sant Celoni es troba en tercera posició a només una victòria del segon classificat. Pel que fa al sènior femení, aquesta setmana ha aconseguit una victòria molt meritòria contra el Club Esportiu Joventut L'Hospitalet, cinquè classificat, per 62-57. Amb aquesta victòria, el Sant Celoni no abandona l'última posició de la classificació, tot i que empata amb les quinzenes i catorzenes classificades. Per comentar la doble victòria dels equips sèniors, tenim el coordinador del Club Bàsquet Sant Celoni, Àlex Pérez. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Bé, i felicitats per aquesta jornada rodona per als equips de Sant Celoni.
Molt bé, gràcies.
Comencem parlant del sènior masculí, que va guanyar un partit amb una anotació molt elevada. M'imagino que deu ser una gran satisfacció per l'equip, no?, aquesta victòria.
Bé, satisfacció, i a més a més, una victòria, com dèieu vosaltres, molt important. Era un rival doncs, que estava com nosaltres, amb allò que diem cada setmana de mirar una partida a partit, doncs a dia d'avui doncs, ens traiem un equip, ja el deixem darrere la cua, i després també per com va anar el partit, perquè el partit doncs, va tenir dos parts molt diferenciades, on el relaxament o l'extra motivació de l'equip per no caure apallissat doncs, van fer que tinguéssim que patir fins a l'últim moment, retallant la diferència important que teníem.
Bé, Àlex, ara mateix queden 7 jornades per acabar la Lliga i tot i que dius que s'ha d'anar partit a partit, l'objectiu del Sant Celoni ja és obertament d'aquí a final de temporada intentar lluitar per l'ascens?
Bé, jo crec que l'objectiu del Sant Celoni, com qualsevol equip que participa o que competeix, és el de mirar a fer tot el possible cada setmana per preparar-se i poder competir el partit. Si això ens porta a poder pujar, doncs serà meritori, serà satisfactori, però jo crec que no és una frase feta, simplement és una realitat, que som un equip que acabem de pujar, és un equip que a dia d'avui doncs, el nostre treball fa que estigui en aquesta plaça, però que queden, com tu dius, 7 jornades, i en aquestes 7 jornades, si pensem què passarà d'aquí aquestes 7, estem oblidant què passarà la següent. Per tant, pot ser un objectiu, com et dic, perquè cada equip que competeix per assolir alguna cosa, però bueno, el nostre objectiu ara és preparar el millor possible el partit del cap de setmana, poder-lo competir i poder anar sumant les setmanes amb les opcions intactes fins a final de competició.
Bé, i ara parlem del femení, que aquesta jornada ha aconseguit una gran victòria contra les cinquenes classificades. Segur que les jugadors del Sant Celoni van jugar un gran partit, no és així?
Sí, de fet, evidentment és una gran victòria, una victòria que a més arriba, jo crec, en un moment molt important de la temporada, doncs perquè ara venen els enfrontaments directes i això doncs, ens pot donar un cop de moral, ens pot pujar una miqueta l'autoestima, ens pot fer que les jugadores doncs, siguin un pèl més tranquil·les, que no confiades, perquè s'han responsabilitzades de la situació que té l'equip i el club, però cert és que aquest partit doncs, va sortir cara al treball i va sortir un resultat positiu. Altres partits s'ha treballat i no ha pogut ser així, i aquest partit va ser un bon treball i assolint el resultat positiu.
Després d'aquesta victòria tan important contra les cinquenes, la setmana que ve el sènior femení disputa un partit que podríem qualificar de crucial a la pista del Torelló, que es troba 15è classificat.
Sí, com et dic, aquesta victòria, a part de ser contra les cinquenes, arriba un moment molt important perquè tenim cada vegada queden menys jornades. Com bé dius, la setmana que ve tenim una pista amb un rival doncs que aquí a casa ens va guanyar i ens va guanyar amb una diferència prou àmplia. Per tant, bueno, és un partit que en primer lloc l'hauríem de mirar a treure, deixar aquest equip ja per sota, sortir de les places que et donarà el descens directe i seguir doncs, això agafant confiança i moral, perquè després d'aquest partit al Torelló doncs, seguiran havent partits que per nosaltres doncs, seran importantíssims, gairebé finals per mirar d'aconseguir l'objectiu de la permanència.
Doncs bé, Àlex, moltes gràcies per estar amb nosaltres i esperem que la setmana que ve puguem estar parlant d'una nova victòria dels dos equips de Sant Celoni.
Que així ho esperem, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Pel que fa als resultats en categories inferiors, han estat disputats com a local Premini Masculí 22, Unió Esportiva Montgat 50, Preinfantil Femení 40, Secció Esportiva Santa Eulàlia 52, Premini Femení 45, Cerdanyola A 53, Mini Masculí 60, Boet Mataró 45, Premini masculí 42, Associació Bàsquet Badalona 51. Mínim femení 42, Club Bàsquet Llinars 78. Júnior masculí 36, Valldèmia 81. Sots 21 masculí 90, Septarmens 52. Disputats com a visitants, Club Bàsquet Cardedeu 50, Cadet femení 52. Club Bàsquet Roda 54, Sots 25 masculí 43.
I seguim al pòdium i ho fem repassant l'hoquei. El sènior masculí aquesta setmana ha caigut derrotat a la pista del Sant Feliu per 11-2. La següent jornada és dissabte a les 6 de la tarda contra l'Olot. Pel que fa al sènior femení, ha perdut a casa per 1-6 contra l'Horta, primer classificat de la Lliga. Les salonines ara mateix se situen a la 8a posició amb 11 punts.
Ara arriba al pòdium el moment de parlar del futbol sala, i és que el Baix Montseny Futbol Sala ha aconseguit una victòria molt meritòria contra l'Olímpic Argentona B per 2-1. L'Olímpic Argentona era el líder de la competició a l'inici de la jornada. Amb aquesta victòria, l'equip saloní continua en 7a posició i a 5 punts de la zona d'ascens, tot i que amb 2 partits menys. La propera jornada, el Baix Montseny visitarà la pista del Futbol Club Oló, 9è classificat a 14 punts dels salonins. Tenim al telèfon Víctor Berenguer, entrenador del Futbol Sala Baix Montseny, perquè ens expliqui la victòria del dissabte. Bona nit, Víctor.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, escolta, i felicitats per la victòria.
Ah, moltes gràcies.
Com us sentiu després d'aconseguir aquesta victòria tan important?
Molt bé, molt bé, molt contents. Va costar molt. A més, vam marcar el segon gol tocant la bocina. Però, bueno, molt content per l'actitud i, bueno, molt bé tots els nois. Sentit igualat i, bueno, a seguir. No es queda un altre que seguir i anar endavant.
Bé, va ser un partit amb pocs gols. Era això el que buscàveu per batre els líders?
Sí, nosaltres vam intentar estar bé defensivament. Van haver-hi dues parts. Va? La primera jo crec que va ser més d'ells. Nosaltres no ens vam tenir que recular molt. A part, ells poden estar un pèl més cansats i nosaltres vam poder aprofitar moltes contres i, bueno, va ser un punt, però, bueno, podria haver sigut un 4-2 també, saps? Però, bueno, bé, vam tenir que tancar bé darrere i, bueno, va sortir bé.
I bé, la setmana passada ens comentaves que aquest partit marcaria les opcions del Sant Celoni de cara al final de la temporada. Bé, ara podem parlar obertament de que el Sant Celoni, el Baix Montseny, aspira a estar dalt de tot de la classificació?
Bueno, aspira a seguir sumant. Jo som molt prudent. Sí que és veritat que tenim dos partits menys que el líder i estem a 5 punts de la zona d'ascens, però, bueno, com els hi vaig dir als nois, vull dir, no serveix de res guanyar el líder a casa si la setmana que ve fem un mal paper i perdem 3 punts. I hem de seguir lluitant a partir de partit. Ja sé que és un tòpic, ja sé que sempre es diu, però fins que no quedin 5 jornades, millor ser prudents.
Bé, i ara que dius partit a partit, el partit de la setmana que ve és contra el Futbol Club Oló, 9è classificat a 14 punts. Com encareu aquesta cita, que venint després d'un partit de contra els líders podria semblar fàcil, tot i que segur que tu em diràs que no ho és, oi?
Home, la veritat és que jo ja els dic als nois, el que t'he dit abans, no serveix de res guanyar el líder a casa i patir el que vam patir i lluitar el que vam lluitar per la setmana que ve anar al camp de l'Oló i llançar-ho. És a dir, ells tenen un equip també fort, encara que estiguin a baix de la taula, a més anem a la seva pista i els partits a fora de casa són més complicats. I res, jo endavant, mirarem de treure el partit, espero que el traiem i res, després vindrà a casa el Ripoll, que és el segon classificat, i tornem a lluitar. Però bueno, en principi esperem per primer aquest partit i després l'altre.
Doncs bé, Víctor, moltes gràcies per acompanyar-nos al pòdium i ens escoltem la setmana que ve. Esperem que amb una victòria del Baix Montseny Futbol Sala.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Vinga, adéu.
En les categories inferiors els resultats han estat a la B2, Grup Arraona, Futbol Sala, 5. Cadet 2, Polinyà, 7.
I obrim el bloc de poliesportiu repassant els resultats que ens han deixat el vòlei aquesta setmana. Victòria dels cadets contra el Granollers, amb parcials de 15-25, 25-25, 25-22 i 14-25. Victòria dels alevins contra l'escola de Sant Gervasi, amb parcials de 25-22, 8-25 i 14-25. Derrota dels sèniors de tercera catalana contra el Sant Pere i Sant Pau, amb parcials de 9-25, 26-28 i 9-25. Derrota dels benjamins contra l'escola de Sant Gervasi, amb parcials de 9-25, 25-14 i 25-21. I victòria dels juvenils de preferent contra el Valls d'Andorra, amb parcials de 25-18, 14-25, 25-16, 24-26 i 15-9. I abans d'acabar amb el vòlei, el club fa una crida a tots els entrenadors, jugadors, pares, amics, familiars, etc., que estiguin interessats en assistir el divendres 21 de març en 7:15 de la tarda a Can Ramis. Doncs ens conviden a la presentació del Club Vòlei Sant Celoni com a nova entitat. El que es farà doncs serà engegar la seva pàgina web i a més faran públic doncs el nou escut i la nova samarreta d'aquesta entitat que s'inaugurarà, recordem, el divendres 21 de març a 7:15 de la tarda a Can Ramis.
I pel que fan al tenis taula, aquesta jornada el Club Amics Tenis Taula Sant Celoni ha perdut el seu partit corresponent al grup 2 de tercera nacional. Aquesta derrota ha estat per 4-3 contra el 2002 Mollet Tenis Taula Mollet Auto. Amb aquesta derrota, la tripleta salonina, formada per Xavi Lucea, Toti Valls i Òscar Cuenca, es complica les opcions de permanència, ja que ara mateix es troba empatat amb el Mollet en la 11a posició del grup. El partit s'ha desenvolupat amb els següents resultats. Xavi Lucea, 3, Juan Ortega, 1. Òscar Cuenca, 3, Richard García, 0. Toti Valls, 2, David Fernández, 3. Òscar Cuenca, 0, Juan Ortega, 3. Xavi Lucea, 3, David Fernández, 2. Toti Valls, 2, Richard García, 3. Després dels 6 partits individuals, el resultat ha estat d'empat a 3. D'aquesta manera s'ha hagut de jugar el punt de dobles per desempatar, en què Lucea i Valls han perdut per 3-1 contra García i Ortega.
Pel que fa a l'atletisme, aquest dissabte 15 de març s'ha disputat la final del Campionat de Catalunya en pista coberta per a la categoria infantil de 12 i 13 anys. Pel que fa al Club Atletisme Sant Celoni, han participat dos atletes, en Pol Bucart en la prova del llançament de pes i en Víctor Coris en les proves de salt de llargada i 600 metres llisos. En Pol Bucart ha aconseguit la 8a plaça amb una marca de 9 metres, que millora la seva marca personal. Per la seva banda, en Víctor ha aconseguit el 3er lloc, medalla de bronze en la prova de salt de llargada amb un salt de 4 metres i 82 centímetres. I en la prova de 600 metres llisos s'ha proclamat campió de Catalunya obtenint la primera posició amb una marca d'1 minut 35 segons, que rebaixa més d'un segon la seva millor marca personal.
Ara arribem al nostre espai de l'entrevista. Vanessa García ha estat el passat mes de gener medalla de bronze en el Campionat d'Europa de Jiu-Jitsu brasiler, una art marcial derivada del judo i el jiu-jitsu tradicional. A més, també és entrenadora del Club Judo Baix Montseny a Santa Maria de Palautordera. Per parlar del bon resultat de l'europeu de jiu-jitsu i del seu club de Palau, avui ens acompanya Vanessa García. Bona nit, Vanessa.
Bona nit.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres també.
Bé, el passat mes de gener has aconseguit el bronze a l'europeu de jiu-jitsu brasiler disputat a Lisboa. T'esperaves aconseguir aquest bon resultat?
Va ser tota una experiència perquè mai havia participat en una competició reglada de jiu-jitsu brasiler. He sigut esportista del nivell de judo, però el jiu-jitsu canvia una mica. És una lluita més de terra i amb unes normes diferents. Llavors, després del resultat, la valoració general ha sigut molt positiva.
Bé, com deies tu, el jiu-jitsu fa només un any que el practiques, ja que anteriorment et dedicaves al judo. I bé, la pregunta que em faig és com s'aconsegueix una adaptació tan ràpida a un esport nou?
Perquè surten del mateix esport. És a dir, el jiu-jitsu tradicional té una sèrie de tècniques de les quals es deriva el judo i el jiu-jitsu brasiler. I que totes dues disciplines es compaginen perfectament. Perquè em puguis entendre, amb el judo la lluita comença dempeus, igual que el jiu-jitsu, però si jo aconsegueixo d'arribar al meu oponent completament d'esquenes, el combat ja l'he finalitzat. Si no és aquest el cas, continuem al terra, hi ha una lluita a terra, on també el puc guanyar per immobilització, estrangulació o luxació. Això el judo. Amb el jiu-jitsu brasiler, la lluita també comença dempeus, però un cop estic a terra, la lluita es pot desenvolupar al llarg del temps, el combat. L'àrbitre no para el combat si algun dels dos lluitadors té un parón i tenen unes puntuacions diferents. Segons la posició que estableixes, dona un avantatge a l'oponent o no. També la forma de finalitzar ràpidament és per abandonament de l'adversari. Per això considero que tant el jiu-jitsu com el judo es compaginen perfectament. Un bon lluitador dempeus, en el moment que projecta el seu rival, adquireix un avantatge davant el combat que després li espera al terra. No sé si m'has pogut entendre.
Sí, s'ha entès molt clar.
Per aquest motiu, vaig estar un temps en adaptació, perquè hi ha moltes situacions amb el judo que he practicat durant 28 anys que amb jiu-jitsu dona avantatges a l'altre a nivell de puntuacions. Llavors, és adaptar-se a la normativa i poder aplicar el que ja en sé i el que estic aprenent doncs, per no trobar-me sorpreses dins els combats.
Perquè llavors, aquestes petites diferències que pot donar el jiu-jitsu respecte al judo, com es materialitzen a l'hora d'entrenar, preparar una competició, adaptar-se al nou esport, etc.?
La base, com és la mateixa, les habilitats, és a dir, tota la persona que vol projectar, projectarà de la mateixa forma. Tota la persona que intenta luxar un colze farà també la mateixa posició. Però l'adaptació també va orientada a l'entrenament específic de determinades situacions. Per exemple, si el meu rival se'm col·loca a l'esquena col·locant-me els ganxos, que serien els seus talons, i les seves mans per dins, és una situació que en jiu-jitsu brasiler és un avantatge. Se li dona 4 punts a aquesta persona. Amb judo, aquesta posició no adquireix cap avantatge. Simplement és una posició que em pot permetre arribar a la finalització, que seria l'abandonament del meu rival mitjançant l'estrangulació o la luxació. Llavors, a l'hora d'entrenar, has de poder practicar aquestes tècniques perquè no te puguin agafar. Llavors és el que diem nosaltres, que fem els uchikomis o els drills de repetició.
Portes un any només i has aconseguit ser tercera d'Europa. Què et planteges amb més temps d'entrenament? Quins objectius tens?
Doncs en aquest moment m'estic formant, perquè evidentment he dedicat una gran part de la meva vida i estic dedicant al judo. Però m'he adonat que moltes tècniques que jo coneixia del judo les puc aplicar i que els meus rivals, si no han fet judo prèviament, es troben amb desavantatge. Com a la inversa, m'estic posant al dia amb els, com ells lluiten a terra per no tenir aquesta desavantatge. Per tant, ara mateix el que em proposo és poder entrenar més hores, perquè degut a la feina doncs és més complicat dedicar-li més temps a l'esport, i poder anar-hi al proper mundial, que es disputaria doncs, després de l'estiu.
I et plantejaries intentar obtenir medalla al Mundial o això ja és un objectiu molt difícil?
A la meva categoria de cinturó jo crec que és possible si puc fer un bon entrenament i una bona preparació física.
Suposo que per competir en un Mundial o en un campionat d'Europa, més enllà de la pròpia tècnica de qualsevol esport, també hi ha una vessant psicològica que deu ser molt important, oi?
Doncs sí. Tot esportista d'èlit ha de poder controlar els seus nervis, ha de prendre les decisions adequades en el moment adequat i més en aquestes activitats de lluita, perquè un error d'un segon implica la pèrdua del combat. Per tant, és molt important portar una preparació prèvia, un rodatge, se li diu, fer competicions, conèixer els rivals i portar també un planning, no? De dir, tindré la meva tàctica i jugaré amb aquestes circumstàncies. Jo suposo que també tots els anys de judo, de competició que he tingut, m'han ajudat a que en aquest primer campionat de jiu-jitsu aquesta part la tingués bastant controlada.
Perquè l'aspecte psicològic, quines maneres hi ha de treballar-lo per al judo o el jiu-jitsu?
A veure, com tot esport, la persona primer ha de confiar en el que fa. És a dir, has de posar-te davant de les dificultats, perquè evidentment fas una lluita contra una altra persona, no saps què et farà, i primer has de confiar en tu mateix. Un cop que estàs dins del combat, has d'estar concentrat en el que estàs fent i escoltar des de fora el teu entrenador si et dona alguna consigna, perquè ben segur que ell ho veu des d'una altra perspectiva i et pot ajudar. Això s'ha d'entrenar prèviament. Per tant, és molt important poder rodar amb altres competicions, no de tan alt nivell, i poder anar controlant aquests aspectes, com també tenir tot l'altre també controlat, és a dir, des de l'equipació, l'alimentació, la hidratació, o en el cas de que hi hagi una lesió pel mig que no et dificulti competir, però que et posi amb una mica d'entrebancs, doncs també portar els teus benatges. Sempre hi ha històries que sorgeixen durant la competició, les hem de poder prevenir.
I bé, tu has estat campiona d'Espanya de judo, tercera d'Europa de jiu-jitsu, o sigui que has participat en combats on veritablement hi ha molta tensió i hi ha alguna cosa important en joc. Llavors, què sents tu abans i durant d'un combat?
Abans d'un combat, uns nervis que es tradueixen en energia. És a dir, és una sensació espectacular. Se't posen els pèls de punta, però alhora, sobretot quan més vols el rival que tinc davant, més ganes en tinc. Per mi és com una droga, no sé com explicar-lo. Ho necessito. Necessito que la persona que tingui davant em posi en repte. Durant el combat, això se'n va. És a dir, ja no tinc aquests nervis. I en el cas que vagi perdent, intento controlar aquests nervis perquè, evidentment, davant una dificultat dins del combat, un ha de saber reconduir-ho. I crec que he arribat a controlar-lo perfectament. I després del combat, hagi anat bé o malament, és com la tornada a la calma, no? De dir, ha passat això, faig una mini reflexió, si hem de continuar la competició, me n'oblido ràpid i me'n vaig pel següent combat. Si ha acabat la competició, vagi bé o malament, hem d'anar amb l'equip, amb el que hem participat, doncs, a celebrar els bons resultats dels companys o el teu i pensar-hi en el següent, perquè bueno, jo recordo de ben petita d'anar-hi al Campionat d'Espanya Infantil, vaig quedar tercera, no? I jo pensava, ostres, jo no he arribat al primer lloc. Els preliminars els vaig guanyar tots, els combats. I clar, tu arribes allà, a Madrid, i t'hi trobes que perds. I vaig pensar, mira, doncs demà jo començo a entrenar perquè l'any que ve vull ser la primera. És a dir, no em vaig donar ni un dia de marge. I aquesta sensació l'he tingut sempre. Si alguna cosa no m'ha anat bé, sempre pensar que si tinc temps puc aconseguir-ho, doncs tornem-hi.
I l'endemà d'una competició, sigui bo o dolent el resultat, l'endemà o els dies següents, es fa algun tipus de treball, d'anàlisi dels combats, de comentar amb l'entrenador els resultats, què s'hagués pogut fer millor, què s'ha fet bé i tot això?
Mira, t'explicaré el mateix que li dic als meus alumnes, els primers alumnes que tinc de categoria infantil. Jo en tinc una llibreta i quan era petita també la tenia, i allà m'apuntava les meves sensacions en els combats, amb qui havia fet, de qui havia guanyat, de qui havia perdut, quines tècniques me'n recordava en aquell moment que m'havia tirat la rival, perquè de vegades surts i dius, què m'ha fet? Però jo m'ho apuntava tot, i sobretot les sensacions. Per què? Perquè aquesta autoreflexió ajudava molt, molt a que un cop després em trobo un altre cop aquesta persona, no repetir aquella situació i sobretot si havia anat malament, l'hem de canviar per millor. Llavors, aquesta reflexió i apuntar-te les situacions dels competidors, dels combats, doncs m'ajudava també a planificar tàcticament com m'havia reaccionat el meu adversari, perquè aquest món és molt petit i segur que si és bo ens trobaríem en el futur. Abans, sobretot quan vaig començar a competir, no m'emportava la càmera per gravar, i si estàs enmig d'una competició és bastant difícil gravar els teus rivals si has de concentrar-te. Per això m'apuntava en el full allò que feien, o sobretot de les tècniques que eren molt bons i guanyaven. I això m'ajudava moltíssim. I encara tinc aquesta llibreta, és més que una llibreta, en tinc 4 o 5 ja, complertes. I encara utilitzo aquesta eina.
Un altre tema que ja ens avançaves abans és, suposo, la dificultat de poder-se guanyar la vida professionalment amb esports que no són tan mediàtics, almenys a Catalunya i a Espanya, com són el judo i el jiu-jitsu. Com està actualment la situació?
Doncs hem empitjorat. Evidentment, tenim una gran crisi econòmica i, per tant, les federacions han tingut que retallar moltíssim. A nivell de judo, fins i tot en l'últim campionat del món, molts representants que ens van, bueno, espanyols, van tenir que pagar-se les seves despeses de desplaçament, d'allotjament i de participació en la competició. Llavors, des d'aquest punt de vista, estem en un estat crític, però també considero que el fet que sigui un esport que ja era minoritari, ja la gent que s'hi dedicava tenia que buscar-se altres fonts de finançament. En el meu cas, i fins ara, ha sigut la meva pròpia feina. I tinc que agrair que els meus jefes, soc del món de l'educació, soc mestra, doncs sempre m'han ajudat a intentar-me compaginar aquesta feina amb les meves sortides, que no era gens fàcil, perquè quan vas a competir fora, vulguis o no, potser un divendres has d'anar més d'hora o arribes un dilluns més tard. I era, bueno, arribar de l'avió, algú et venia a buscar i aterrar a l'escola per fer classe. I potser n'havies dormit 3 hores. Vull dir, però, bueno, aquest és un gran problema que tenim a Espanya. Te'n vas aquí al costat a França i el judo surt en portada. És professional. La gent pot viure de l'esport, mínimament. Aquí un esportista d'elit, un cop se li acaba la carrera professional, ha de tenir uns estudis, ha de tenir una carrera amb alguna cosa semblant o diferent que es pugui mantenir. Llavors, jo també els dic als meus alumnes, estudiar i formar-se és superimportant.
Bé, em sembla molt interessant aquest exemple que em comentes de França, on el judo pot arribar a ser portada a la premsa. I bé, què creus que fa falta aquí perquè un esport minoritari, o si més no tan mediàtic com els altres que ja coneixem, pugui arribar a ser professional?
Doncs realment un canvi brutal, no només amb el judo i el jiu-jitsu, amb totes les disciplines esportives. És a dir, que ara posant per cas la gimnàstica rítmica, també la tenim allà, o el patinatge, no? De dir, ostres, per què no sortim en portada? Doncs un canvi de fons, un canvi polític, un canvi mediàtic des de la televisió, la ràdio. Jo crec que vosaltres esteu fent molt bona feina. El fet de poder mostrar mitjançant la ràdio de que hi ha altres disciplines esportives. El judo, com a base i sobretot de fomentació de l'esport a nivell infantil, és brutal. A França ho practiquen moltíssimes persones i molts nens, sobretot, dins l'escola. I dic França perquè és el més proper que tenim, però també podria anomenar Alemanya, et podria anomenar, evidentment, el Japó, que és d'on procedeix, els països orientals. És a dir, és una pràctica molt estesa. I algo que cal puntualitzar és que el judo dins d'Espanya és una de les disciplines que més llicències té. És a dir, sempre vas per ahí i et trobes algú que ja havia fet judo. Diu, anda, mira, sí, de petit a l'escola o a educació física. Llavors, és curiós veure com es queda aquí, amb moltes llicències, però res més.
I llavors, tu que dius que vens del gremi de l'educació també, no creus que hi pot jugar un paper o una influència el fet que de seguida, per exemple, als nens o a les nenes se'ls encara cap a esports com el futbol, el bàsquet, el tennis i quasi que ja podríem deixar-ho en aquests i als altres se'ls dona inclús l'etiqueta d'esports estranys o...
Jo crec que està canviant això. És a dir, jo sóc profe d'educació física i com jo hi ha més companys meus del món del judo que són professors. Això ha degut a que durant la nostra formació hem estudiat magisteri o hem estudiat ciències de l'activitat física i l'esport. Llavors, dins la carrera, sobretot en ciències de l'activitat física i l'esport, el que abans es deia l'INEF, ja ensenyen judo perquè puguin portar-ho a terme als instituts. I dins d'aquest col·lectiu de professors també intentem formar mitjançant tallers a altres professors d'educació física perquè puguin tenir eines. Evidentment, si dins la base de l'educació de magisteri no se'ls ensenya o no se'ls dona les quatre eines perquè puguin fer activitats de lluita a l'escola, no les faran. És increïble, et poso un exemple molt curiós. Als nens petits els agrada tocar-se, és a dir, el contacte físic i aquest joc de lluitar. Nosaltres contínuament, això no es pot fer, deixeu-vos de fer això, no lluiteu. Si els hi poses quatre normes, s'ho passen pipa, no es fan mal i a més és un bon esport de condició física. Llavors, iniciar la lluita amb nens petits és superfàcil. A més, que implica zero perill, però clar, si el docent, el docent ha de conèixer les quatre bases i aquesta part és la universitat la que ha de formar en aquest aspecte. I jo crec que està canviant, mica en mica.
I bé, a banda dels teus resultats com a esportista professional i de la teva banda en la docència, també el 2012 vas obrir el club de judo Baix Montseny. Com va de moment el club?
Doncs molt bé, molt contenta. Ja tenim els nostres primers resultats importants. Vull dir, aquest mes de març hi han hagut tres competicions molt importants en campionats de Catalunya que properament sortiran a la premsa. Hem tingut una plata en el Campionat de Catalunya de Veterans, d'en Jordi Grajera. És un veterà judoka que viu a Riells i Viabrea i arrel de que vam obrir el club va venir ell i portava més de 10 anys que no competia. Llavors va ser un resultat doncs, molt satisfactori. Per una altra banda, en el Campionat de Catalunya de Quius, que són de cinturons baixos, dels nostres primers judokes que hem format en l'últim any, l'Abel Rocha va aconseguir una tercera plaça que és molt bo, un bronze el primer any, no ens ho esperàvem. I en Gerard Madí va aconseguir un cinquè lloc. I aquest cap de setmana, el dissabte passat, la Marina Guillamet, a la categoria infantil, que es va disputar a Setmanat al Campionat de Catalunya, va aconseguir una plata. Vam tenir la participació de quatre judoques, i la Marina amb una plata, l'Oriol González amb un cinquè lloc, i l'Oriol Pacheco i en Pol Fernández doncs, amb un nivell de participació, van perdre la primera ronda. Però només amb quatre participants, tots plegats hem coincidit que, ostres, no ens esperàvem amb els resultats tan aviat. Vam començar fa 2 anys amb un grup infantil, però només fa un any que el grup d'adults es va obrir. I per tant ens sorprèn els resultats. Jo crec que per un cantó és el programa que portem d'entrenament, per un altre és la gran motivació de la gent per venir a entrenar, no fallen. Cada dia els tens allà. I que compaginem tant el judo amb el jiu-jitsu, per tant, donem l'opció de poder entrenar les dues disciplines. I això es nota, només d'entrenar 2 dies a la setmana a poder-ne entrenar 4 o 5, puges al teu nivell directament.
Bé, suposo que la fórmula deu ser molt d'entrenament, molt d'esforç, molta dedicació i uns entrenadors de qualitat, oi?
Evidentment. Bueno, i sobretot que la gent s'hi posi. Tu vens a entreno, has de tenir una certa atenció, has de repetir moltes vegades determinades tècniques, hi ha qui té més facilitat, jo agafa la primera, i el que no, doncs hi estem a sobre. Vull dir, hi ha cabuda per tothom, per tots els pesos, per homes i dones. Tenim també ara molts papes i mames. És a dir, arrel de que els nens, els seus fills venien a entrenar, hi havia mames que es quedaven a fora esperant, i mira, s'han apuntat a fer judo també amb els seus fills petits. Llavors és curiós veure una classe on la mare està fent judo amb la seva filla. i dius, ostres, que xulo, no?
Quines són les perspectives de futur del club, que veiem que porta una projecció meteòrica?
Doncs, en principi, continuem formant a l'equip més infantil, que realment és el que després pujarà amb una base molt sòlida. I el futur ara mateix, anem a acabar els campionats que resten. Tenim la setmana vinent el Campionat de Catalunya Absolut i, bueno, i m'he plantejat participar-hi. Després feia 3 anys que no hi participava, així que em presento aquest any. I a veure si puc donar la sorpresa guanyant algun combat del terra amb alguna tècnica de jiu-jitsu brasiler en el món del judo. Això per un cantó. I preparar el jovent per les properes competicions que tinguin ganes de participar. I una mica, bueno, també estem engegant una promoció per la zona del Baix Montseny, perquè ens hem trobat que ens ve molta gent, no només de Santa Maria Palautordera, moltíssima gent de Sant Celoni, de Riells, de Dosrius, de Cardedeu, de Sant Antoni, Vilamajor, i bueno, una mica de promoció per poder fer un grup més sòlid i amb més recursos.
I bé, i ja per anar acabant, ara hem parlat del club, i tu a nivell personal quins reptes et marques de cara al futur? A banda del Campionat de Catalunya, que ja ens has dit.
Doncs mira, t'explico breument. Amb judo feia 2 anys i mig que no competia arrel d'un problema de salut. Llavors vaig començar a fer jiu-jitsu brasiler perquè la lluita ja era al terra i, bueno, i podia fer-ho si em marejava, estava al terra i no passava res. I així em vaig enganxar amb aquesta disciplina. Llavors m'he plantejat presentar-me al Campionat de Catalunya, l'hauré de guanyar per poder accedir a la fase prèvia del Campionat d'Espanya, la qual també m'hauria de classificar per arribar a la fase final. Realment no tinc tanta disponibilitat d'hores per poder entrenar, ja ho vaig fer en el passat, quan vaig preparar el 2012 per Londres, vaig deixar de treballar totes les hores que treballava i em vaig dedicar només a entrenar i a viatjar i competir. No vaig poder aconseguir la classificació, però sí que vaig poder aconseguir molt bons resultats i una experiència brutal. I ara realment m'agradaria poder-me preparar molt bé el Mundial de Jiu-Jitsu. És a dir, evidentment, si només puc fer una sessió d'entrenament al dia, m'hauré repartit molt bé els continguts, perquè allà sí que és veritat que la gent ve molt preparada, amb 5 o 6 hores al dia d'entrenament, i jo només hi podré dedicar un parell o 3. Llavors, haurem de gestionar-ho molt bé, a part de treballar, evidentment, que això hem de donar exemple als alumnes, com dic jo.
I tant que sí. Doncs bé, Vanessa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al pòdium i et desitgem tota la sort del món al Campionat de Catalunya de Judo, al Campionat Mundial de Jiu-Jitsu, i des d'aquí al pòdium estarem pendents de les evolucions tant teves com del Club Judo Baix Montseny.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista, ha sigut un plaer.
A tu.
I arribem a la part final del programa repassant l'agenda del proper cap de setmana, dies 22 i 23 de març. En futbol recordem que aquesta setmana juga a casa el Club Esportiu Sant Celoni. Dissabte tindrem els següents partits. A les 9 del matí, Benjamí A. Parets. A 11:15 aproximadament del matí, Femení A. Llerona. A 12:45 de 12, a la Via A. Canovelles. A la 1 del migdia, Infantil A. Vallès. A les 4 de la tarda, Cadet A. Vic. I a 6:45 de la tarda, Sènior Masculí, Polinyà. Diumenge a les 10 del matí tindrem l'Alaví B al Mella del Vallès i a la mateixa hora estarà jugant el Prebenjamí A Parets. A 11:45 del migdia, Infantil B, Vilamajor, i a 13:45 de la tarda, Cadet B, Caldes de Montbui. A 15:45, Cadet C, Llinars, i per acabar la jornada de diumenge, a 17:45 de la tarda, Juvenil A, Vigues. En bàsquet, començarà la jornada dissabte a les 9 del matí amb el partit del cadet masculí contra el Creu Alta Sabadell. Seguidament, a les 12, jugarà el cadet femení contra el Prats de Lluçanès i a la mateixa hora ho estarà fent el cadet masculí contra el Sabadell. Diumenge jugarà el Sot 25 masculí a 16:45 de la tarda contra el Cardedeu i per acabar a les 6 de la tarda el sènior masculí contra el Farners A. Pel que fa al vòlei i al futbol sala, la propera setmana juguen com a visitant els seus respectius partits. I fins aquí el nostre pòdium d'avui. Recordeu que si voleu tornar-nos a escoltar, només cal que entreu a www.santceloni.cat/radio o si ens voleu enviar qualsevol tipus d'informació relacionada amb l'esport saloní, només cal que ens envieu un correu a podiumsantceloni@gmail.com. Res més, ens veiem la setmana que ve. Bona nit.
Bona nit.